I avui al programa hem convidat l'Albert Bouzas, que és el president de la Societat de Caça a la Cala. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest cap de setmana ha començat la mitja veda, per tant, els caçadors pues, podem dir que, bueno, com a mínim, ja teniu alguna cosa que fer els caps de setmana, no?
Bueno, pues sí, com cada any, els últims 7 o 8 anys, comença la mitja veda. Abans començava el dia 15 d'agost, ara ja fa dues temporades que l'obrin el primer diumenge després del 15, ha coincidit caure en 19, i sí, són quatre diumenges de mitja veda, es pot caçar únicament el colom o tórtola, i sí, bueno, és una miqueta que per a començar ja a fer boca per l'oberta general.
Clar, la temporada encara està una mica lluny, i podem dir que amb això, què li representa el caçador? És a dir, que mata el cuquet, els gossos serveix per a que comencen a rodar-se?
Bueno, en principi els gossos no.
No, perquè s'ha de caçar sense gossos.
Esta cacera sense gos, no utilitza portagós, però sí, per a matar el cuquet i per a començar pues, a calentar motors. Sí que és cert que aquí a la Cala no tenim molta tradició de lo que és la cacera del tudó, i quan n'hi ha o quan s'hauria o quan n'hi passen és a l'octubre, però sí que és cert que els últims anys hi ha una colònia de coloms, de tudons en aquest cas, molt gran a la zona de Cambrils, Salou, tot el que és Port Aventura ha arribat inclús a ser plaga, és bastant molest per als pagesos, inclús per a Port Aventura, i clar, la densitat d'animals d'aquella zona, doncs la superpoblació fa que es vagin escampant i buscant nous territoris, i d'una manera o altra doncs aquí n'hi van baixant, i aquests últims anys se n'estan veient més de lo que era habitual. El tudó és un animal de pas, però doncs pel que sigui ja fa anys que s'ha assentat a la zona i es queda tot l'any.
Clar, comentaves que aquí al terreno no tenim massa tradició d'anar a caçar el colom o el tudó, perquè gastronòmicament és una espècie poc reconeguda, potser?
Bueno, és poc reconeguda perquè se n'han matat pocs, és poc reconeguda aquí, però a la zona de l'Hospitalet, per exemple, se'n maten bastants, o al Salou, i hi ha zones de la península que se'n maten, i bueno, hi ha moltes maneres de guisar-los. És un animal que aquí tenim poca tradició de fer-ho, perquè doncs, és un animal poc habitual, però no són animals gustosos, és animal salvatge, la carn de caça té bastant de valor gastronòmic, i en aquest cas, doncs, bueno, jo la veritat és que n'he menjat poques vegades, i les poques vegades que n'he menjat doncs és bo, vull dir, no és un animal que tingui, no sé, és bo, com una perdiu.
Per tant, és a dir, i és l'únic que es pot caçar durant aquestes quatre setmanes que feu aquestes tirades els diumenges, no?
Sí, ara només s'autoritza el colom o el tudó, bueno, hi ha dos o tres espècies distintes o diferents, tudó i tórtola. La tórtola és molt semblant al tudó, és un pèl més petita. De tórtoles n'hi ha de dues espècies, que és l'autòctona, que és així com a de color blavet, és petita. I en acabat està la turca, que és també la que veiem habitualment per aquí pels carrers, o per les granges, o per les zones d'aquí, als ports, al port de Tarragona, per exemple, n'hi ha moltes. I aquest animal, en teoria, no es pot caçar si no és en autorització. És un animal que no forma part de la llista d'animals cinegètics, és un animal que ha vingut de fora, i aquesta tórtola se caça amb autorització. Aquí la mella no la tenim, perquè normalment per a poder-la caçar has de demostrar danys a cultius, i aquí no és el cas, per tant, el permís me l'han denegat.
Quin percentatge de socis de l'entitat aprofita la mitja veda?
Pues, home, no massa. Segurament que ahir van dir que anar a caçar, almenys que jo en tingui constància, 7 o 8 persones, o 9, no en van anar gaires més. És això del colom, aquí a la mella el que tenim bo per al colom és a partir de l'octubre. També és cert que s'autoritza a l'octubre, a partir del dia 1 d'octubre fins al dia 30 de novembre, pots anar cada dia al colom, a la zona de pas tradicional, que és a Puigmoltó. Allí, en aquest temps, a l'octubre, sí que és quan realment passen els coloms de pas, és a dir, l'au migratòria, i els dies de vent, pues pots ensopegar que te'n passin bastants. Però ara, bueno, sí, algun animal que s'assenta per aquí pot, mira, pots, però el que és bo per al pas de colom és a partir de l'octubre.
Per tant, el caçador li costa sortir per a trobar pocs exemplars i és clar, a pocs exemplars menys possibilitats de...
Bueno, això és una evidència, però bueno, tot el que sigui, jo sempre dic el mateix, que la cacera no és sempre el matar. El que es pensa que la cacera és únicament matar està totalment equivocat. Pues bueno, és sortir, passes lo de matí pel monte, no ho sé, te relaxes, estàs tranquil i si de rebot tens la sort de poder matar un parell de coloms, pues tot això que t'has trobat.
Una temporada de caça que comença a l'octubre, no?
Sí, com cada any, la temporada general comença el segon diumenge d'octubre, enguany cau en dia 14, i bueno, aquí l'única novetat que tenim enguany aquí a la cala és que el jabalí s'obria al setembre, de també fa bastants anys, i enguany la Junta hem decidit no obrir-lo fins a l'octubre, i el que més, doncs, tot igual. També vam fer una reunió este divendres passat amb els socis, també havíem de tractar un tema important, que era el tema de la perdiu roja. La perdiu aquí al Coto la tenim molt esquilmada, és un animal que està en declivi total, i bueno, es va decidir que enguany no caçaríem perdiu, no s'obriria la cacera de la perdiu, perquè n'hi ha molt poques, poques o quasi bé cap, n'hi ha molt poquetes, no s'obriria la perdiu i bueno, que es faria un programa, diguéssim, integral per a intentar recuperar-la.
Me parles de dos decisions que són pròpies, és a dir, la de no obrir la cacera del jabalí fins a l'octubre, és una decisió pròpia de la societat de caça?
Sí, sí, sí. Igual que el tancar la perdiu, són decisions que es prenen des de la junta directiva, vale? En funció de l'escassetat o la superpoblació que pugui haver d'una espècie, intentem regular-ho per a no ficar massa pressió amb este animal, en aquest cas.
El jabalí, sentim per tot arreu que hi ha molta sobrepoblació. El nostre coto no és així?
Sí, a veure, el problema que hi ha amb el jabalí a vegades no és que sí que hi ha superpoblació a molts de puestos, a moltes zones. Nosaltres també l'hem tingut, no una superpoblació, però sí que hem tingut un augment bestial de la població d'aquests animals. Els últims 7 o 8 anys ha sigut grossos animals que s'han arribat a veure. Era un coto que se'n solien matar posant tot l'any, anant cada setmana al jabalí, se'n solien matar 7-8 i hem arribat aquí una temporada a matar-n'hi 40. Vull dir que això sí que és un augment considerable de la població, però clar, és un coto que és petit, no és un coto que sigui excessivament gran, i bueno, doncs quan un animal rep tanta pressió una temporada, doncs no, el que no pots fer és la següent tornar a aixafar l'accelerador, perquè al final podem acabar tenint problemes, i no, és el que no volem. Vull dir, els caçadors ens hem de saber regular, i com t'he dit abans, el caçar no és únicament matar. La cacera l'envolta molta vida social al respecte, i al voltant de lo que és la cacera hi ha molta vida social, i bueno, intentem disfrutar al màxim de les caceres, i clar, evidentment, els màxims interessats en que tot funcioni som nosaltres.
Per tant, entre les novetats de la temporada d'aquest any hi ha que s'han tret 15 dies de cacera del jabalí, per una banda, i per l'altra que estarà tota la temporada tancada la cacera de la perdiu. Llavors queda el conill.
Bueno, conill i tor. Sí, bueno, el jabalí s'ha tancat tot el mes de... Nosaltres aquí també ja fa temps, aquí al coto nostre, que el jabalí sempre es tanca al març, i nosaltres l'hem tancat sempre al febrer, l'hem tancat sempre un mes abans. Són decisions que prenem nosaltres en funció, ja et dic, com deia abans, de la densitat i dels animals que puguin... També és cert que el jabalí tampoc no ens interessa que proliferi molt, vull dir, és un animal que no ens interessa que n'hi hagi massa, perquè aquests animals sí que creen problemes a la pagesia i bueno, a la ciutadania en general, carreteres, urbanitzacions... Me parlaves abans de la superpoblació, aquí a la zona, superpoblació no n'hi ha, sí que és cert que és un augment considerable respecte als anys anteriors. El que sí que ha passat és que els animals s'han habituat a habitar zones que abans era totalment impensable que pogués haver un jabalí. Enguany hem tingut queixes de les Trescales, per exemple, moltes queixes de gent de les Trescales que veuen contínuament jabalins i que s'assusten. Clar, no és normal veure un jabalí entre mig dels xalets, no és normal, però clar, si n'hi ha un i el veuen cada dia, doncs sembla que n'hi haguen moltíssims, no n'hi ha masses, n'hi ha pocs, però sí que han canviat una miqueta els hàbits, cada vegada han perdut la por a la gent, han perdut la por als nuclis habitats, i se senten a zones que era impensable que poguessis trobar-te un jabalí.
L'altre dia vaig veure un vídeo amb jabalins a la platja de Lloret, me penso, de Lloret de Mar o de sí. O d'Arenys de Mar, no sé de quin
sí,
poble
sí,
havien.
Sí, este vídeo és de l'any passat, però bueno, no cal anar a Lloret, aquí a la platja també se n'han vist, a Sant Jordi també se n'han vist, a la platja de Sant Jordi se n'han vist a migdia també, vull dir que no... El que passa que potser no els han gravat, però de veure's s'han vist.
Comentàvem, conill i tor. Comença la veda, comença la cacera primers d'octubre. 1 i 2, no, quin dia comença concretament?
14
d'octubre. El 14 d'octubre i llavors s'allarga fins al...
Hasta el primer diumenge de febrer. Sol coincidir en Candelera, festes de Candelera.
Quines són les perspectives, les previsions, bueno, sobretot amb el conill, que hem tingut temporades
dolentes? Sí, el conill, bueno, ja fa uns quants anys que el conill se va aguantant, és un animal que bueno, sempre la densitat de conill o la població de conill sempre va en funció de les malalties. Les malalties estan la mixomatosis i la malaltia vírica. La vírica sol afectar començaments de maig, és una malaltia que els afecta al sistema, als intestins, doncs, i els esquilma també, vull dir, és bastant terrible aquesta malaltia, i acabat està la mixo, que és la malaltia comuna, la que veiem que tenen els ulls tancats i el cap unflat, que està afecta més aviat de cara al setembre. Tant una com l'altra, doncs, bueno, la veritat és que merma bastant les densitats de conill, i el conill sempre va en funció d'aquestes dues malalties. Pues, si tenim sort i no ens pega fort la malaltia, pues, serà un any que serà bo, si pega fort la malaltia, pues, serà dolent. Enguany el que es pot veure d'estara sembla ser, o tot apunta, que serà un bon any per al conill, almenys en la línia d'aquests últims anys que pues, no ens han pogut queixar. I pel que respecta al tor, bueno, el tor és un animal de pas, i és una...
Arriba amb el fred...
Bueno, arriba, sí, arriba de cara al fred. De fet, ells se'n van del fred i venen aquí perquè el clima per amb ells és més agradable. I pues, bueno, està en funció de la temperatura, de que puguin trobar menjar, de que puguin trobar aigua i de que no tinguin massa pressió als països que van passant mentre van venint cap aquí, Itàlia, França... I és una miqueta doncs, bueno, un interrogant, no sabem com anirà. L'any passat va ser un any dolent de tor, va ser molt dolent, esperem que enguany sigui bo, però és una cosa que des de la societat de caça nosaltres no podem... És a dir, és una cosa que se mos escapa a les nostres... No hi ha res que poguéssim fer per a que vinguin més o que es quedin o que... És un animal que doncs, bueno, és un animal de pas, està aquí només una temporada, i els factors que influeixen que vinguin o que no vinguin escapen a les nostres possibilitats i no podem fer res per a que això vagi millor o pitjor.
Si parlem del conill, és curiós que en pocs quilòmetres de diferència, estem parlant de zones del Montsià i una mica del Baix Ebre més amunt, estigui considerat pràcticament una plaga que no saben el que fer perquè perjudica moltíssim sobretot a tarongers i arbres fruiters, perquè se'ls mengen les soques i proliferen moltíssim, i en canvi, en 40 quilòmetres de diferència, haguéssim de tindre aquests problemes, no? El conill...
Bueno, en principi, sí. Un exemple bastant clar del que estàs dient tu és a Tortosa. A Tortosa tenen la banda de Roquetes del riu i la banda de Camp Redó del riu. Amb una banda no saben què fer per acabar-los i a l'altra no hi ha manera de que puguin criar un conill. Nosaltres aquí vam fer fa molts anys una conferència que van vindre veterinaris i tècnics cinegètics i vam estar parlant al respecte. d'un programa que es va fer de reintroducció de conill a Doñana, i era bueno, crear nuclis d'alta densitat de conill, vale? Zones de cria amb molt de conill, que n'hi haguessin molts, és a dir, en pocs metres quadrats criar molt de conill, però bueno, d'una manera o altra, quan havia tant de conill, és evident que hi havia molts de factors de contaminació per la malaltia, i pues, d'una colònia de 400 conills, potser quan entrava la Mixo, acabaven morint, pues, si n'hi havia 400, pues, igual se'n morien 390, i quedaven 10 conills. Aquells 10 conills se considerava que la malaltia l'havien superat, que tenien prou immunodeficiències per a poder atacar la malaltia, i es considerava que les cries també quedaven immunes a la malaltia. A partir d'aquí ja començaven a criar conills que no agafaven lo mal. Se parlava de les vacunes, se parlava de les vacunes de conills australians, bueno, tot això no hi ha res de cert, no és veritat, de vacunes, les vacunes són poc efectives, i els científics que van estar estudiant-ho pues, van arribar a la conclusió que aquesta era la millor forma d'augmentar les colònies de conills. Sembla ser que aquí, de forma natural, ha passat un cas similar. Hi havia pocs conills, o on hi havia molts se van anar morint, van quedar els conills més forts, això també és una miqueta el que és la
llei de la vida.
La llei natural, sí. I els conills que van quedar immunitzats, i pues, han anat proliferant. A part, l'hàbitat és bastant favorable per a ells, aigua, menjar, defensa, pocs predadors, i s'ha anat fent pues, una plaga, estan avorrits. La gent d'allí estan avorrits.
Hi ha un altre tema del que es parla de fa temps, que és que es pugui arribar a canviar l'actual llei de caça. Tot i que se'n parla des de fa molt de temps, pareix que sempre està allà, però no s'acaba d'engegar, no?
Bueno, sí, les reivindicacions dels caçadors sempre han sigut aquestes. De fet, jo fa molts anys que estic a la Junta, fa molts anys que vaig a reunions tant a Tarragona com a Barcelona, de la territorial i de la catalana, sempre se'n parla i sempre se'ns ha dit també que no ha hagut prou predisposició per part dels governs o de les administracions per arribar a canviar la llei. És una llei que està quedant obsoleta, és de l'any 79, i sí que hauria ja, bueno, de fet ja fa temps que s'hagués hagut de modificar, no canviar, però sí que modificar. I bueno, esperem que esta vegada, si ho han dit d'esta forma tan oberta, però esperem que sigui veritat i que es pugui arribar a modificar i que ens beneficiï a tots.
Què significa actualitzar-la? Afavorir el caçador?
Bueno, en principi hi ha coses que seran immodificables, com per exemple, jo que sé, pues, no sé, el tema de zones de seguretat i així, pues, bueno, hi ha unes distàncies que és una cosa que no crec que tingui cap interès en canviar-se, però sí que hi ha altres coses respecte pues, a les vedes i respecte, bueno, per exemple, fa 30 anys o fa quasi 40 anys no hi havia la població de jabalí que hi ha ara. És evident que la llei respecte a aquesta cacera s'hauria de modificar en algunes coses. Bueno, tema de les ordres de vedes, tema dels permisos i coses així, pues hi ha coses que estan una miqueta...
No patiu que siga més restrictiva, potser, tal com bueno, va la societat?
No hi patim que sigui restrictiva perquè, bueno, pues, com abans comentaves tu mateix, nosaltres de la Junta Directiva, si veiem que s'ha d'aplicar algun tipus de restricció per a mantindre la cacera del coto, pues, se fa, i nosaltres som els màxims interessats en que això sigui així, i bueno, no, restrictiva no tenim cap por de que sigui. De fet, no només aquí a l'Amella, sinó altres cotos del voltant i de presidents que jo coneixo i de caçadors que jo conec, dins dels cotos ja ens fiquem les limitacions que nosaltres veiem necessàries, perquè és evident que no poden regular-te de Barcelona o de Madrid el que passa aquí a la cala. Som nosaltres mateixos els que hem de regular.
Doncs Albert Bozas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.